Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu vas néixer en una caserna a la Guàrdia Civil?
Sí, jo vaig néixer en una caserna, a Begur.
A Begur? Sí, no a l'hospital, a la mateixa caserna. No.
En aquella època, doncs, naixies a casa, i a casa meva era la caserna, i, bueno, va venir la llevadora, i allà vaig néixer.
I allà vas néixer, a la caserna de la Guàrdia Civil de Begur.
De Begur.
I vas viure quants anys en una caserna?
Doncs fins als 21 anys.
Fins als 21 anys?
Sí, bueno, vaig marxar al servei militar i tornant al servei militar ja vaig.
Sempre a Begur?
No, a la Bisbal. És a dir, jo vaig néixer a Begur i els mesos o l'any els meus pares doncs, van anar a la caserna de la Bisbal i jo vaig anar amb ells, evidentment. I després he estat sempre a la caserna de la Bisbal.
Com era viure a la caserna?
Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé. És a dir, no tinc records, no tinc molt bons records de la caserna. Tenies amics que eren de la teva edat, tenies amics més joves que eren guàrdies civils joves, tenies coses diferents dels altres, no? Clar, és el que jo he comentat, no? Quan jo arribava a casa meva i tocava la porta no m'obria la meva mare o el meu pare, m'obria un guàrdia civil amb una pistola, no?
Clar, clar, i això amb 20 o 21 anys, quan ja comences a sortir de nit, vol
clar,
dir
bueno,
que...
Clar, i a vegades els amics que em venien a buscar o així, doncs clar, venien amb la moto així i m'aportaven fins a casa i clar, i sortia el guàrdia que estava de servei, perquè clar, a veure, qui arriba? I arribava jo, bueno, això passava amb mi, passava amb els meus germans, esclar, passava.
Uh-huh. Uh-huh. Molts germans, Ero?
Són tres germans.
Tres germans.
Sí, sí.
Glòria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tu ets molt més jove que el Xavier, però també vas viure, no sé si néixer, també en una caserna?
No, vaig viure, però vaig néixer a l'Aliança de Vic.
Uh-huh.
Vaig viure els meus 7 primers anys de vida en un quartel de la Guàrdia Civil i, bueno, tinc molt bons records.
7 anys, els 7 primers anys, clar, a més, a la caserna de Vic... Clar, vol dir després de l'atemptat, clar, tu tens 20 anys, sí. O sigui, era la nova caserna,
sí, a la
no?
nova, a la uh-huh. nova, perfecte.
I tu recordes, amb aquesta edat tan jove, aquests 7 primers anys, saber que hi havia hagut una... Algú t'havia explicat que hi havia hagut un atemptat a l'antiga caserna?
Jo, fins que sent més gran, no em vaig saber res. De fet, recordo una nit que, bueno, em vaig despertar de cop, el meu pare ens llevava a mi i al meu germà, ens va tapar amb mantes i ens va dir que ens venien a buscar uns indis i jo li vaig preguntar, uns indis amb plomes? I em va dir, sí, uns indis amb plomes. I ens va portar a casa els besavis. Llavors, ell va tornar a buscar els indis amb plomes i fins uns anys més tard no vaig saber que això era realment un avís d'atemptat i que al final va resultar ser una falsa alarma. Llavors, quan vaig entrar d'això, doncs també va venir l'altre.
Déu-n'hi-do, sort de no saber-ho, diguem, aquests 7 anys que vivies a la caserna. Alguns altres records una mica més alegres que aquest?
Sí, de fet me'n recordo que quan era el meu... Jo vaig néixer el 23 de març i, bueno, quan era el dia de celebrar els meus aniversaris, els veïns, els cotxes els portaven a fora... I a dins, doncs, jo convidava els meus companys d'escola i allà, doncs, fèiem la festa.
O sigui, fèieu la festa al garatge de la caserna.
Sí.
Diguem, tothom, diguem, els guàrdies civils que vivien allà traien els cotxes sí. I amb els companys de l'escola fèieu la festa allà mateix.
Sí,
diguem.
Sí.
Josep, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Cuántos años fa que el teu pare es guardia civil?
Bueno, mi padre es guardia civil desde que tiene 17, 18 años y ahora tiene 55 años, con lo cual, pues, toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida, siendo
sí, guardia civil. Tu vas néixer i el vas veure, clar, una cosa que heu vist tots tres, diguem, és un pare amb uniforme.
Sí, no? Totalmente.
Tota la vida. Tu vas néixer a Mallorca perquè era on havien destinat el teu pare? És a dir, circumstancialment?
No, mi abuelo también era guardia civil, entonces a mi abuelo lo destinaron, bueno, a muchos sitios, ¿no? Y al final acabó en Mallorca. Y a raíz de mi abuelo estar en Mallorca y siendo guardia civil, y al nacer mi padre, pues también nació en Mallorca y también pues fue guardia civil.
Uh-huh. Tu no havies viscut en una caserna, em sembla.
Yo no he vivido nunca, pero sí que he visto el ambiente de cerca, he estado en muchas ocasiones y es algo que siempre me ha gustado. Yo creo que los que estamos aquí compartiremos en que hay un ambiente muy familiar y muy positivo y creo que hay especialmente una diferenciación entre la gente que forma parte de esta casa cuartel y el resto de personas del pueblo, ¿no? Yo creo que las personas que están dentro lo ven todo como algo muy familiar, muy positivo y a veces el resto de gente, tanto del pueblo como de la ciudad donde esté situada la casa cuartel, lo ven como con algo de distancia, pero se sorprenden cuando se acercan y ven, ostras, pues si es que esta gente es como nosotros, esta gente al fin y al cabo tiene sus familias, tiene sus vidas y están viviendo pues como nosotros, pero en un espacio que es, bueno, dedicado a la Guàrdia Civil.
Després parlarem també si és bona idea o no és bona idea, diguem, que els guàrdies civils visquin en una caserna, o que si seria millor que visquessin, com també n'hi ha molts que ho fan, diguem, que viuen repartits en pisos o en cases de la mateixa ciutat on serveixen. Bé, avui amb el Xavier, amb la Glòria, amb el Josep, com se senten, què pensen tres persones que són fills de Guàrdia Civil en un moment políticament especialment tens ara mateix. Sentirem, a més, si afegeixen també dos fills més de Guàrdia Civils, que són el Josep Maria i el Rafa, els escoltem i ens donen arguments per continuar la conversa.
Bona tarda, Icàndia. Soc el Josep, fill del cos de la Guàrdia Civil. Jo vaig néixer en una caserna amb la qual he viscut durant 20 anys. 20 anys de la meva vida marcada per una convivència amb fills de guàrdies civils, amb guàrdies civils, amb mares de família, amb pares de família. Allà érem realment una gran família i la recordo amb gran alegria. La relació amb la resta de les viles, doncs, magnífica. Mai no hi ha hagut un sol problema realment amb cap persona del color que fos, ni independentista ni independentista, perquè per sobre de tot eren persones. I els fills, evidentment, dels guàrdies civils, a les escoles, en general, jo no recordo, no, cap problema que hagin tingut en cap moment de tota la carrera estudiantil. Els nostres pares al servei sempre de les persones, en els moments d'incendis forestals, recordo, en moments de riuades, en moments d'atemptats, en moments de violència, sempre, a qualsevol hora, 24 hores al servei del poble. Per això penso que el que està passant a dia d'avui no porta enlloc. Una Catalunya trencada en dues parts, una Catalunya sesgada per la meitat, és una Catalunya que porta a la ruïna. I això és tot. Bona tarda.
Hola, Islàndia. Soc Rafa, de Santa Perpètua de la Mogoda. Tinc 35 anys. El meu pare és de Tarragona i era guàrdia civil. I la mare de Galícia. Mai hem parlat català a casa. El meu pare va entrar a l'Acadèmia Militar als 14 anys, abans del meu avi, un sergent de la Guàrdia Civil que va anar a la Segona Guerra Mundial amb el seu germà, que era un tinent coronel de la Guàrdia Civil. La relació amb ell, amb el pare, és de respecte. De petit, era el meu superheroi, amb uniforme, amb la seva moto, les seves batalletes ajudant a la gent a la carretera. Amb els pas dels anys, la teva forma de pensar canvia respecte al cos que representa. Nosaltres, quan parlem, tenim les nostres línies vermelles, no? La política, el rei, en parlem, però estem molt allunyats un de l'altre. Mai ens trobarem. Bé, excepte la proporcionalitat de l'1 d'octubre, que aquí sí que un dia em va reconèixer que es van passar i que la seva proporcionalitat va ser una mica exagerada. Recordo aquell dia com un dia gris, un dia amb una mescla de sentiments. Jo estava defendent un punt de votació al cap de Santa Perpètua. Era plujós, però havia alegria, perquè tenia moltes ganes de votar. Bé, fins que va arribar l'hora de dinar. Quan vam arribar a taula i vam seure allà i vam veure la tele i aquelles imatges que estaven sortint, de les càrregues, la gent sagnant, les corredisses, era com un malson fer realitat. Visca la República.
Doncs totes les veus que sentim avui són veus de fills de guàrdies civils, com se senten, què pensen. Sentíem ara el Rafa, abans el Josep Maria, i aquí a l'estudi amb el Xavier, la Glòria i el Josep. Xavier, amb el teu pare quants anys té ara?
81.
I també tota la vida a la Guàrdia Civil?
Sí, 30 anys, 30 i pico. Va entrar jove i fins al 52, que em sembla que es va reenganxar uns anys més, 52-53.
I per què va fer-se Guàrdia Civil?
El meu pare i la mare són de Càceres, Trujillo i el meu pare, i Madroñera la meva mare. I el meu pare era paleta. I, en aquella època, doncs, va començar a arribar al Portland, es va començar a implantar per treballar al Portland. I el meu pare va ser al·lèrgic, o sigui, resultava que era al·lèrgic. Li sortien batllofes a les mans, no podia treballar, se'n anava, intentava treballar, no? I no podia treballar. Ja tenia el meu germà gran, i no sé si el meu Joan, l'altre germà, estava en camí o ja estava allà, i va decidir que tenia que mantenir la seva família i es va fer Guàrdia Civil.
Una al·lèrgia al Portland, diguem, el va portar a la Guàrdia Civil.
Portland, ciment... Bueno,
sí, sí. Tu parles ara amb el teu pare de política?
Sí, Sí, jo vaig una vegada per setmana, intento anar una vegada per setmana a casa dels meus pares, i sí, com que estem dinant, mirem la tele, i sempre surt algun comentari, i parlem, sí, sí. No ens arribem a enganxar, eh? No ens arribem a enganxar, però bueno, tenim les nostres discrepàncies, i bueno, però no arriba mai la sang al riu, no.
Deia això, el Rafa ens deia que hi havia algunes línies vermelles, diguem, però que el seu pare li havia reconegut, per exemple, que el dia 1 d'octubre l'actuació no havia sigut proporcionada. Tu has tingut ocasió de comentar això amb el teu pare?
Sí, sí, aquestes coses, clar, es van parlar, no? I ell sempre comença dient, és que tu no t'has trobat a l'altra banda, no? És a dir, tu no t'has trobat allà vestit de verd amb els teus companys. Ell sempre m'explica que va haver-hi una vaga d'estibadors a Barcelona i van reclutar molts guàrdies civils de molts llocs per controlar-la. I ell li diu, clar, tu veus venir els estibadors i tu el que tens a darrere és el mar, tens molta por i estàs amb els teus companys i no penses, dir, tu fas el que et diuen, no? Però, evidentment, no li va agradar. No li va agradar la imatge que es va donar a la Guàrdia Civil. Que aquest és un dels problemes, no? Que la imatge de la Guàrdia Civil no és la de tots els guàrdies civils, inclús te diria de la gran majoria dels guàrdies civils. No és la imatge que tenim.
Glòria, tu, per exemple, a casa, això ho heu parlat, no ho heu parlat?
Bueno, sí, és l'actualitat i es parlen d'aquests temes. A mi, bueno, les imatges, òbviament, em sap greu, em fa mal, realment, veure aquestes imatges, però també em va fer mal veure les imatges de quan hi va haver el registre al finals de setembre, de veure els cotxes tan destrossats, de veure com no podien...
El 20 de setembre, el Departament d'Economia, eh?
Sí. Sí, veure, clar, aquestes imatges que jo havia vist tants anys, així, destrossats, i els companys del meu pare que no poguessin sortir, també em va fer mal, com així també l'1 d'octubre, veure també imatges que, on pues, la gent pateix i es fa mal, també em dol.
Clar, en el vostre cas, per exemple, mira, una que va créixer a Vic, l'altra ha crescut a la Bisbal d'Empordà, diguem que són dues capitals de comarca on l'independentisme és clarament majoritari. En algun moment tu t'has sentit, Glòria, assenyalada per ser filla de Guàrdia Civil?
A l'escola sempre hi han hagut alguns comentaris assenyalant a la Guàrdia Civil com a fatxes. No m'han dit tu, el teu pare és això, però sí, ho han comentat i clar, a tu doncs això t'indigna i t'afecta perquè el teu pare és Guàrdia Civil i és com si li estiguessin dient a ell tu, el teu pare és un fatxa.
Llavors... Això de sempre o d'ara?
No, això de sempre, hi ha hagut comentaris així, sempre.
Xavier?
No, jo no. La veritat és que jo quan jo anava al col·le fa 30 anys enrere, la situació era política, era completament diferent, i jo mai, ni jo ni els meus germans mai hem tingut problema amb aquest aspecte. Vam integrar molt bé, bueno, integrar, com si jo vaig néixer allà, pràcticament no havia que integrar-se. I no, la veritat és que no, mai. Quan ets adolescent i vas a l'institut, sempre hi ha la cunyeta, no? Que si el teu pare és un verde i tu ets un verdecillo, però no.
Com amb un altre li farien una altra conya.
Com una altra conya que faries tu amb un company de classe.
Clar, arriba un moment, diguem, que clar, et vas fent gran, diguem, i vas tenint les teves pròpies idees polítiques, que a vegades coincideixen amb les dels teus pares i a vegades no tenen per què coincidir. Com heu viscut això?
Bueno...
En el teu cas m'ha semblat que no coincidien les idees, no?
No. Jo, al principi de tot el procés, o de tot aquest moviment, o d'aquest canvi polític, jo em considerava més federalista. Jo considerava que, ostres, estàs buscant una Europa unida amb la moneda, estàs buscant unes lleis europees, vols aglutinar una Europa, per què fer més fronteres, no? Fem una federació, no? Fem-ho diferent. Però he evolucionat perquè m'ha decebut, doncs, tots els governs que hem tingut en aquests anys no han sabut veure, crec que no han sabut veure la problemàtica i no han volgut, que seria pitjor, no han volgut solucionar.
Bé, jo en un principi no m'interessava molt la política, bueno, quan va començar tot això del procés,
tens 20 anys,
jo anava
clar.
A l'institut i m'interessaven altres coses més aviat. Però, bueno, els pocs cops que n'hem parlat de política, més o menys va pel mateix camí, els dos som constitucionalistes, però, bueno, va més per un cantó i l'altre per l'altre, no coincidim en tot, no es pot, o sigui, no pot coincidir amb tot, amb tothom, vull dir.
Josep.
Yo creo que también se ha intentado transmitir siempre una imagen monolítica de lo que es la Guardia Civil. Decía el chico que ha entrado antes que si el rey o algo así ha hecho un comentario como si adjudicando a la Guardia Civil la defensa siempre pues de la monarquía, ¿no? Yo tengo recuerdo de hablar temas de política con mi padre y decirme él que era republicano y no pasar nada, ¿no? Es decir, y dentro de la Guardia Civil pues hay muchas opiniones. Otra cosa es a lo que tú te debas siendo Guardia Civil.
Anava a dir, perquè és un cos militar que els guàrdies civils teòricament no poden tenir opinió,
claro,
no?
Claro, bueno, pero yo tengo recuerdo eso, ¿no? De decir, bueno, es que mi padre decirme, no, es que yo me siento más identificado con una república que no con una monarquía, aunque de todos modos no considero que este sea el problema principal que tenga nuestro país, ¿no? Esto para empezar. Y después, por otro lado, es decir, yo creo que en cuanto a lo que se comentaba del 1 de octubre, yo creo que aquí también ha habido muchos problemas. No solo fue la Guardia Civil, a mí me entristece especialmente ver actuaciones que acaban yendo en contra de la gente en general, ¿no? Es decir, cuando veo un desahucio, por ejemplo, que tiene que efectuar tanto los Mossos como la Guardia Civil, como la Policía Nacional, pues a mí me entristece, ¿no? En el caso del 1 de octubre, pues evidentemente las imágenes que se vieron fueron muy tristes, pero fue un conjunto de despropósitos, ¿no?
Creo entenc, que... per tant, Josep, que tu no vas votar l'1 d'octubre, tu tampoc, no? No? És així? I tu, Xavier, sí? Tu, Xavier, vas votar. Mira, tinc una altra persona al telèfon, l'Ester. Ester, bona tarda.
Bona tarda.
L'Ester, 58 anys, de la Vall d'Aran. Em sembla que... Mira, podem començar perquè em diguis qui de la teva família és Guàrdia Civil.
Mira, de la meva família el meu pare era Guàrdia Civil, els meus tiets, els germans del meu pare, eren Guàrdies Civils, la major part dels meus cosins havien o fet la mili a la Guàrdia Civil, algun s'hi va quedar fins que es va jubilar... El meu besavi era Guàrdia Civil i el meu cunyat és Guàrdia Civil.
Potser t'hauria d'haver fet la pregunta al revés, eh? Sí. Qui no és Guàrdia Civil de la teva família?
De la família del meu pare pràcticament tots, i a Andalusia en queda molt, perquè el meu pare era andalús, en queden molts que encara ho han continuat siguent. Els que han vingut cap aquí, doncs, alguns doncs, són policies locals, altres Mossos d'Esquadra, hi ha algú a l'exèrcit. Sí, que sí, sí.
Per tant, tota la família Guàrdia Civil arriba, sí. Doncs arriba aquesta tardor calenta, arriba el 20 sí. de setembre al Departament d'Economia, arriba l'1 d'octubre, en fi, arriba tot el que tots ja sabem que ha passat. Com ho has viscut, això?
Mira, primer, quasi amb incredulitat, perquè en principi, quan van començar a sortir rumors que enviarien a la Guàrdia Civil, jo inclús algun xat amb cosins andalusos i tal, jo deia, però que no ho facin, però que s'han begut l'enteniment. Amb el que ha costat que a Catalunya s'estimi la Guàrdia Civil, jo la Guàrdia Civil me l'estimo molt, molt, perquè tota la gent que jo conec, que he conegut de Guàrdia Civil, són gent bona, i clar, per mi era com dir, però a veure, és que els exposen a una crítica que això no s'ho trauran de sobre, perquè clar, inclús pensa que hi ha llocs d'aquí que deia, no, doncs ens estimem més els Guàrdies Civils que els Mossos d'Esquadra, no? Perquè com que és una cosa que estava més arraigada, estaven més integrats als pobles, ja, jo visc en un poble, però clar, una cosa així, després com se la treuen de sobre? O sigui, no és qüestió de les dels Guàrdies Civils que han vingut a fer què, és qüestió dels qui els ha enviat a fer què. Aquesta gent se n'aniran tan feliços i aquí la Guàrdia Civil seria mal vista, i això em sembla molt trist.
Tu creus que ha canviat, almenys personalment, per l'experiència que en tens a la Vall d'Aran, pel teu entorn, pels teus amics, ha canviat la visió de la Guàrdia Civil des de l'1 d'octubre?
No. Aquí a la Vall d'Aran, específicament, no. No, ni a més, vull dir, jo sempre he dit que era filla de Guàrdia Civil i quan em pregunten què faig aquí, doncs jo explico tota la meva història. Però no la visió de les persones. Aquí a la Vall d'Aran, les Guàrdies Civils que hi ha són persones que viuen a la Vall d'Aran. No és el mateix que en una ciutat, en un lloc més gran, que no és tant la persona, sinó més a l'ofici. Aquí és la persona. La persona que és bona persona és igual que sigui Guàrdia Civil, que sigui Mosso d'Esquadra, que sigui fuster o mecànic.
Em diuen, Esther, que vas amb llaç groc?
Sí, sí, normalment sí.
I?
Res, en absolut. Bueno, alguna vegada a la plaça, un dia posant llaços, doncs algun improperi ens han dit, però jo cap problema amb ningú.
I a la família?
No, cap problema.
Parles de política amb la família?
Sí, jo parlo molt de política. Sí, sí, jo parlo molt de política. No, no passa res. Vull dir, amb la família i amb els que no són la família, amb gent de la feina, jo sóc sanitària i sóc infermera i aquí hi ha metges una mica recollits de tot arreu. I n'hi ha molts que no pensen com jo, perquè són de fora, i parlem molt de política. No, no, cap problema.
Mira, hi ha una imatge abans de penjar amb tu que m'agradaria que comentéssim tots, si de cas comencem amb tu, o amb el Xavier, o amb la Glòria, o el Josep, qui vulgui. Una imatge que és prèvia a tot això que estem parlant, que és, parlaves ara dels Guàrdies Civils, policies nacionals, que van ser enviats des d'altres punts d'Espanya cap a Catalunya. Hi ha un moment, unes imatges que vam viure reproduïdes a diferents pobles, on es va cridar a por ellos, no? Aquest a por ellos, a vosaltres, com us va sonar?
A mi no em va agradar. No, gens, gens. Perquè la gent que cridava a por ellos no coneix la realitat de Catalunya i no coneix de primera mà el que estava passant aquí. No, no sé com va sortir la idea de poder fer una cosa així, no? Perquè, qui s'ha dit? Són gent, a la Guàrdia Civil els demanen, els ordenen, diu, mira, has d'anar aquí, has de fer això, has de complir amb les ordres que et donen, no? Animals d'aquesta manera, crec que no va ser positiu per a ells tampoc. De debò que no. No em va agradar gens.
Esther?
Mira, jo, sincerament, vaig veure... És com buscar un enemic... Els espanyols, la gent d'Espanya, la vida no els hi va gaire bé perquè la cosa no va bé. I han focalitzat que l'enemic és Catalunya i és igual el que facin els altres. Hem d'anar per l'enemic, si fossin, japonesos o si fossin...
Sí, però no et demanava tant, potser una reflexió política, com sí. Tu, diguem, amb tota la família Guàrdia Civil, sentir que Guàrdia Civils que van a Catalunya els hi criden a por ellos, que és a por
és
nosotros, diguem, no?
És una bestiesa. Jo parlant amb família andalusa, deien, a veure, quin és el primer tonto que li peguen un tiro? I jo vaig contestar, pues probablement algú de la teva família. Tant si és en el guàrdia civil que ve a pegar el tiro, com si és en els que estem a davant.
Uh-huh. Glòria, Josep?
Jo estic d'acord amb el que ha dit
el Xavier.
El Xavier, sí. Vull dir, òbviament, doncs, no agrada sentir aquestes coses, però, bueno, jo, gent... que diu, aquestes bestieses pues, n'hi ha allà, n'hi ha aquí i estan a tot arreu. Mm-hmm. Vull dir, no és la imatge de la Guàrdia Civil.
Yo estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo con Gloria, con Xavier, ¿verdad? Pero también he visto, a mí no me gustaron nada las imágenes de ver a personas gritando a por ellos cuando salían los guardias civiles de sus cuarteles de camino a Cataluña, pero también he visto imágenes en Cataluña que a mí no me han gustado nada, como, por ejemplo, policías nacionales teniendo que abandonar hoteles donde estaban hospedados porque había presiones por parte de la gente del pueblo gritando a las 3 o a las 4 de la mañana en la calle para que se fueran de ahí, ¿no? Y finalmente tener que ver a los mismos policías recogiendo todas sus cosas e irse de ese hotel. Y también he visto otras cosas como por ejemplo, casas de la Guardia Civil, casas cuartel de la Guardia Civil, donde han sufrido scratches, incluso han tirado, se vio durante el mes de septiembre, incluso hubo cócteles molotov en algún momento, ¿no? Entonces a mí estas imágenes tampoco me han gustado. Entonces entiendo que algún momento algunas personas cercanas a la casa cuartel del Guardia Civil donde venga diga, ostras, es que este chico joven de 20 años que es Guardia Civil va a tener que ir a Cataluña en un momento de especial tensión. Entonces entiendo que de alguna forma quisieran animarle. Ahora bien, el a por ellos considero que no era el cántico más adecuado.
Claro, perdona, pero es que el a por ellos fue anterior. Claro, pienso que hay que contemporizar y saber cada la evolución de las cosas. El que echaran a la gente a los policías de los hoteles, que los echaran o no echaran, que la gente de la calle lícitamente, a los que ese día habían partido la cara, vayan y digan, oye, vete de mi pueblo, ¿por qué tú has venido aquí a partirme la cara? Yo creo que es lícito.
Bueno, pero es que el pueblo no es suyo, el pueblo es de todos, ¿no? En ese momento también era de las personas que estaban hospedadas en el hotel.
Claro, pero que es un acto posterior a la por ellos. La por ellos es muy anterior a eso.
Bueno, yo creo que si desplazaron a 10.000 efectivos entre policía y Guardia Civil fue porque aquí había una situación excepcional, ¿no? Porque si no, tú no envías a 10.000 efectivos a Cataluña. Con lo cual, bueno, sea antes o después, yo entiendo que esas personas venían aquí por la situación complicada y tensa que existía en Cataluña.
Claro, ahí está el problema, creo yo. El por qué envían, y hay que volver, si quieres, releer todo el proceso de septiembre, a ver por qué, porque realmente en Cataluña no estaba pasando nada requiriera la masiva afluència de...
Solo se dio un golpe de estado, perdona.
Esther.
Sí.
Esther, Josep, jo crec que ha quedat clar l'opinió política divergent de cadascú, i crec que és molt interessant també veure això, que persones d'origen semblants amb el sentit de que són fills de guàrdies civils tant un com altres, doncs veuen les coses diferents. Uh-huh. Esther, gràcies.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
A veure, Xavier, a mi m'agradaria tornar una mica allò que dèiem abans al principi, de viure en una caserna, que jo deia que tenia pendent aquesta pregunta de fer-vos tant a la Glòria com amb el Xavier, que han viscut en una caserna, si és o no és. Creieu que és la millor solució, que els guàrdies civils visquin en una caserna?
Jo crec que no. No, em sembla que ha sigut un tall de veu o algú que ha comentat que no, que la gent, el guàrdia civil s'ha d'implicar en tota la vida del poble o de la ciutat on estigui. A ell i els seus fills, i viure, conviure com una feina més, no? És que fer això és, podria considerar quasi un gueto, no? No m'ho prenguis tan durament, mm-hmm. Però sí que era una manera de dir, bueno, les casernes eren un tema econòmic, era una manera de tenir, doncs, en cas d'alguna necessitat, accés ràpid als vehicles i a l'armament, si fes falta, o tenir la gent concentrada, i sobretot era un fet que a l'època que el meu pare era guàrdia civil, eren guàrdies civils les 24 hores al dia, no? El meu pare sortia de fer un servei de 12 hores, dormia 2 hores i el cridaven perquè hi havia un incendi. Dormia una hora i hi havia un accident de cotxe, tenia que anar. Hi havia un robatori, tenia que anar, perquè eren pobles petits, la Bisbal tenia 7.000, 8.000 habitants, o menys, poder, i passava això. Era l'única força, l'únic servei que tenia la població.
Mm-hmm. Glòria?
Bueno, jo no hi estic d'acord, jo no m'he sentit mai en un gueto ni...
No, perdó, no, és el que vull dir, no és que et sentis com un gueto, no, però és que no és necessari a dia d'avui tenir gent que no convisqui amb la resta de la població, no? No entenc. Bueno, però és la meva opinió.
Sí, en el meu cas, jo he conviscut amb la resta de la població. Bueno, totes les meves amistats són de Vic. Vull dir, no he notat cap... he estat vivint en un quartel, he estat vivint després en un pis, en un poble del costat, després vaig anar a viure a una casa a la mateixa ciutat i no he trobat cap diferència a l'hora de conviure amb la gent del resta de la ciutat.
Hi ha un aspecte que tu no has viscut perquè te'n vas anar als 7 anys d'una caserna, tu sí que hi vas estar, a Xavier, fins als 20 o 21, que és això que dèiem abans, no? Que hi ha un moment, diguem, l'adolescència, que comences, almenys jo crec que ho hem fet tots, no? Que és començar a penjar en les nostres habitacions, doncs, pòsters i coses diferents. Clar, que a vegades coincideixen o no coincideixen. Jo recordo un dia entrevistant el Gerard Quintana, el cantant de Sopa de Cabra, que és fill d'un policia nacional, i explicava... clar, ell no vivia en una caserna, però explicava els sustos que tenia el seu pare quan veia el que ell tenia a l'habitació. No sé com era la teva habitació o l'habitació dels vostres germans.
Bueno, aquí el que era més activista en aquest sentit és el meu germà Joan, que és 7 o 8 anys més gran que jo, i ell de seguida va ser dels agrupament escolta de la Bisbal, que inclús el meu pare li van cridar l'atenció. Com és que el teu fill s'ha apuntat amb un agrupament escolta? I, bueno, a finals dels 70, principis dels 80, doncs, amb l'Estatut d'Autonomia i, doncs, tot el procés polític, amb un 11 de setembre al meu germà se li va acudir la idea de, a la finestra de la seva habitació, penjar una bandera, una senyera. Però, clar, la finestra de la seva habitació era una finestra d'una casa quartel, no? I, clar, els mandos ràpidament van avisar al meu pare, oye, que tu hijo, que quité eso, i tal. Bueno, era en aquesta situació.
Sí, era una finestra que donava al carrer.
Donava al carrer.
És a dir, la gent que passava veia
que...
No,
era el meu germà, era el meu germà. Era el meu germà. I, bueno, i eren aquestes coses. Sí, clar, tu has crescut i t'has vinculat molt. El meu germà gran va jugar a futbol a la Bisbal, jo vaig jugar a futbol a la Bisbal, hem sigut coordinadors de futbol base, és a dir, hem estudiat a l'institut, tu vius a la Bisbal i els teus amics són de la Bisbal. I el fet que visquis en una caserna no és clou. No?
Uh-huh. Glòria, tu que ho tens més recent, això. Parlem de l'escola, que és un dels temes delicats últimament, que hem sentit algunes denúncies, per exemple, en el cas de Sant Andreu de la Barca, algunes han estat arxivades, altres no. Acusats, a vegades, alguns professors d'humiliar a classe fills de guàrdies civils. Tu t'havia passat, això? T'ha passat? Coneixes algun cas en aquest sentit?
Aviam, últimament sí, s'estan sentint casos molt greus i jo per sort no he tingut aquesta mala experiència, era un context diferent i, per exemple, el meu germà, que ara va a l'institut, sí que ho ha patit, això. Després dels registres que parlàvem abans, del 20 de setembre, els professors van anar a classe dient algunes coses com la Guàrdia Civil ha vingut a acabar amb la llibertat del poble. La Guàrdia Civil ens ve a oprimir. I el dia següent es volia fer un acte al pati per fer un minut de silenci contra aquests actes. O sigui, contra aquest registre que es va fer. I el meu pare doncs, va anar a buscar el meu germà petit i va dir... El meu fill no farà un acte contra una actuació que havia portat els seus companys... que és el que s'havia de fer i és el que els havien dit que havien de fer.
O sigui, el teu pare va anar a buscar el teu germà i el va treure de l'escola, diguem, abans que fes el minut de silenci aquest, sí. M'ho entenc bé?
Sí, 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 va anar així.
I... Però... No solo una cosa, pero es que yo creo que han pasado cosas más graves incluso, ¿no? Ya no solo el minuto de silencio, sino que hemos visto cómo en determinadas escuelas se ha pedido permiso a los padres para llevar a los niños delante de casas cuartel a manifestarse porque, según los profesores, no estaban de acuerdo con la situación política que había en Cataluña, ¿no? Y hemos visto niños delante de casas cuartel manifestándose.
Avui m'interessava més parlar, diguem, de les experiències en primera persona,
sí,
no?
Sí,
per això em sembla interessant,
sí,
bueno. Diguem, el que explicava la Glòria també del cas de la germana. Passa un minut de dos quarts de vuit. Us demano una última intervenció per intentar acabar aquesta conversa, que crec que ha sigut molt interessant, que us agraeixo moltíssim el testimoni de tots vosaltres, també els que han entrat per telèfon, perquè crec que és una qüestió especialment delicada per vosaltres, diguem, que esteu vivint tant com a persona com, diguem, com a fill de Guàrdia Civil en aquest cas. Xavier, com ho acabem, això?
Bueno, doncs... que no es tingui el concepte de que la Guàrdia Civil o els membres de la Guàrdia Civil són males persones, ni són opressors, ni venen a treure la llibertat a ningú. La Guàrdia Civil sempre ha sigut un cos que ha estat al servei del que manava. És a dir, els primers que van caure quan va haver-hi el cop d'estat de la Guàrdia Civil van ser guàrdies civils que defensaven la República. Vull dir que sempre han estat al costat del que mana. El que mana pren decisions, ells ho veixen. Y eso, malauradamente, a veces no es bueno.
Josep.
Sí, yo coincido absolutamente con Xavier, es decir, yo recuerdo además a la Guardia Civil, cuando yo pienso en la Guardia Civil me acuerdo de esas grandes operaciones en favor de los ciudadanos, ¿no? De esas operaciones en contra del terrorismo, en contra del yihadismo, en contra del contrabando, en contra del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y siempre veo a mi padre pues desde el punto de vista de una persona que siempre ha querido ayudar al máximo a todas las personas siempre que ha podido, con lo cual...
Glòria.
Estic totalment d'acord amb el que han dit, però si em permeten uns segons, voldria recordar a totes, bueno, ja que sóc de Vic i tinc l'oportunitat a recordar totes les víctimes de l'atemptat de la casa del quartel de Vic, que molt especialment els nens, que l'únic crim que van cometre va ser fills de Guàrdia Civil i estar jugant a un pati, com jo podria haver estat fent 10 anys següent, els 10 anys després. I els voldria recordar perquè tristament a Vic només hi ha una placa que no fa més d'un pam en comptes de dedicar algun monument commemoratiu una mica decent.
Home, ara sí que hem de dir que hi haurà una biblioteca. Finalment, diguem, en aquella, el solar que encara hi ha on hi havia la caserna, la Guàrdia Civil de Vic, que el 29 de maig de 1991 va patir, com deies, aquest atemptat amb 9 persones mortes, entre elles 5 nens, finalment començaran les obres perquè allà on hi va haver una bomba doncs hi hagin llibres i es pugui fer una biblioteca pública a Vic, la qual cosa celebrem moltíssim. Xavier, Josep, Glòria, moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
La Sirena, 35 anys junts, t'està oferint Islàndia, amb Albert Ong.